Dèiem que de moment ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Sabadell els regidors per part d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
També ens acompanya José Luis Fernández, que és portaveu de Ciutadans. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
De moment comencem fent un cara a cara. A priori se'ns han d'incorporar més regidors en aquest debat de política, però si més no començarem amb els que són ja presents aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Una de les qüestions que volíem destacar avui al debat de política és que ahir el ple municipal va declarar nul el conveni del 2006 entre l'Ajuntament i el Ministeri de l'Interior que establia una contraprestació per fer ús de la caserna. La mesura va tirar endavant amb els vots de les forces del govern quadripartit i de Convergència i Unió, l'abstenció de la resta de grups i els vots en contra del PSC. El debat entre els representants polítics va girar al voltant de si aquesta acció suposa ja poder fer ús de la finca de manera immediata o si, per contra, es pot posar en marxa un nou contenciós administratiu entre l'Ajuntament i el Ministeri de l'Interior. Els faig directament la pregunta. La caserna és ja de la ciutat de Sabadell? Començo per aquesta banda de la taula, José Luis Fernández.
La caserna sempre ha sigut de la ciutat de Sabadell. Aquí l'única discussió, bueno, que entenc després de veure les intervencions que no hi ha discussió, és si es pot fer ús immediatament. Tant nosaltres diem que no, perquè pot establir un contenciós, però després diversos grups de govern també quan van parlar van dir que òbviament la Guàrdia Civil podia fer un contenciós, amb la qual entenc que immediatament no es pot fer ús de la caserna si el que té la possessió ara actualment no volgués. I aquesta és la nostra posició. Ojalà volgués, però en principi sembla que no, o per almenys no ha dit en cap moment que sí.
Bueno, nosaltres entenem que sí, que podem fer ús, perquè aquest contenciós, a data d'avui, en aquest moment, no existeix. Per la qual cosa, el que existeix és el que existeix. Tenim una resolució que està dient que ha declarat nul aquell acord malèfic entre el senyor Bustos i el senyor Rubalcaba per als interessos de la ciutat. Això és així, tenim la raó, i l'Ajuntament procedirà, com va dir ahir el tenint d'alcalde, a tomar possessió a la brevedat. I convidarem a tots els grups, que no es preocupi ningú, que els convidarem a tots. Ara, jo no puc fer futurologia. Allí el més curiós del ple és que havia alguns portaveus, sobretot un en particular, que semblava el portaveu de la Guàrdia Civil. Jo estava escandalitzat veient el portaveu de la Guàrdia Civil fent una futurologia, unes profecies, evidentment sempre negatives, no? I, bueno, això no ha passat, per la qual jo no m'animo mai a fer prediccions ni profecies. Sabem el que sabem, ahir es va aprovar el que es va aprovar, i nosaltres hem de prendre possessió, perquè com molts portaveus van dir també ahir, i com ara acaba de dir el portaveu de Ciudadanos, la caserna sempre ha estat nostra. I permíteme dir una cosa i donar les gràcies a aquelles persones d'aquests grups municipals de fa uns quants anys, de l'Entesa, d'Iniciativa, de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana, si no recordo malament, Marisol me pot ajudar ara que ha arribat, si hi ha alguno més, aquells, Esquerra Unida i Alternativa, aquells que en aquell moment que no havia la correlació de forces actuals, que per ser oposició havia que estar molt ben plantat en aquesta ciutat, van tenir la visió, van ser valents, van interposar aquest contenciós en su moment, i avui nosaltres estem fent el que cal fer, però perquè aquella gent ho va fer. I vull donar-li les gràcies a tots. I me da igual el color polític que tenen. Me da igual, perquè en aquell moment van anteposar els interessos de la ciutadania, dels veïns i veïnes de Sabadell, per davant de tot. I allí sempre ens trobarem.
Marisol Martínez, portaveu de Guanyem, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
La pregunta que els traslladava als regidors que ens acompanyaven és si la caserna és de la ciutat de Sabadell.
Para mí ayer fue un día bonito y fue un día de celebración de ciudad. La caserna siempre ha sido de Sabadell, siempre, siempre desde sus inicios. Yo ayer recordaba que la caserna se construyó en un momento para represaliar toda la lucha obrera que había en aquellos años, y estamos hablando del 1930 y algo, empezó en 1919, a partir de ahí, en aquel momento, la situación política hizo y pidió se pidió ayuda para represaliar todo el movimiento obrero que había en aquel momento, y se construyó un edificio del ejército. A lo largo de los años, y yo ayer quería recordar, porque me parecía muy importante el que la gente supiera de una manera sencilla cómo habíamos llegado a este punto. En 1928, y yo recordaba ayer que hacía 90 años, estamos hablando del 28, en 1928 ya hubo un acuerdo donde en aquel momento las fuerzas del ejército y el ayuntamiento de Sabadell hicieron un acuerdo donde se situaba una caserna en nuestra ciudad para viviendas del ejército. Era un lugar de residencia, no era un lugar de nada más. Y en aquel acuerdo ya se decía que cuando acabara esa utilidad, cuando no fuera residencia, eso volvía a ser propiedad del ayuntamiento, propiedad del municipio, para lo que fuera necesario. En el 98, cuando la Guardia Civil se va de la ciudad y marcha, hay ya un primer acuerdo de cesión de la caserna, del uso de la caserna para el ayuntamiento. Y en aquel momento el alcalde Ferrés ya inscribe la caserna en el registro de la propiedad perdón, como un equipamiento municipal. Eso fue en el 98. En el 99... el alcalde Bustos cambia ese convenio y entonces hace un acuerdo con el ministerio de prórroga de que se queden aquí un tiempo más hasta que se edifique el edificio del Taulí, que nunca se hizo. El tema es que al cabo de los años no había edificio del Taulí y lo que sí que había era una reparcelación para vender viviendas de libre, o sea, no, ni siquiera eran de protección oficial. Perdonar. Estamos hablando ya del 2004. Es en el 2004 cuando el ministerio dice, a ver, hemos hecho una prórroga porque se va a hacer un edificio del Taulí, usted está vendiendo viviendas, yo no me voy de aquí porque esto es mío, por lo tanto, de esos 11 millones de euros que costaban aquellas viviendas, 3 se daban para que la Guardia Civil se fuera. Eso fue un acuerdo. El PSC lo defiende como un acuerdo entre dos partes. Nosotros siempre hemos defendido que eso fue pagar por lo que era nuestro. Ayer se recuperaba lo que era nuestro. Para mí era un día importantísimo. Volvían a dar la razón a la ciudad de Sabadell que de la caserna siempre ha sido nuestra.
A partir d'aquí, quins usos ha de tenir aquest espai de la caserna? Quins usos creuen que s'han d'acollir en aquest espai de la caserna? Parlàvem d'aquests 7.500 metres quadrats per la ciutat de Sabadell, realment una gran infraestructura. Aquí a Ràdio Sabadell hem parlat amb algunes entitats que estan pròximes a la zona, els veïns de la Creu Alta aposten per fer l'Institut del Barri, volem la caserna, aposta per fer usos diferenciats. Els tres regidors que ens acompanyen avui, quina seria la seva aposta per aquest espai de la caserna?
És que jo penso que ens ha saltat un pas, o sigui, si això és nostre, com ja es va dir al ple, el que confio és que abans de que ens veiem la pròxima vegada, fet efectiva la possessió del bé, perquè llavors, sense tenir la possessió del bé, no podem decidir què volem fer. Suposo que si hi ha aquests 37 metres quadrats, hem de fer un procés participatiu que no se'ls afecti sent un equipament tan gran que pugui ser un equipament que sigui eficaç per tota la ciutat. Òbviament disfrutaran més el que estigui més a prop, però que sigui per tota la ciutat, però insisteixo, és que primer hem de veure com el govern fa efectiu això, i després quan veiem com el govern fa efectiu això i veiem llavors la resposta que hi hagi, llavors podem dir què fem, perquè no podem començar a planificar ni a abocar diners ni a crear expectatives fins que això no emprenem una possessió efectiva.
Bé, en primer lloc, hi ha una cosa que és real, no? El primer és que en aquests terrenys existeixen dues qualificacions. D'una part del terreny hi ha una qualificació d'habitatge i una altra que crec que té per a temes d'investigació o una qüestió així. Per la qual cosa, el primer, la qualificació, a no ser que es vulgui canviar aquestes qualificacions, ja marquen cap a on, no? Evidentment, han de ser qüestions que no la deciden uns pocs, és una decisió decidida i compartida de ciutat, perquè és un gran equipament, i si me preguntes a mi, evidentment, veient les urgències socials que tenim a la ciutat, que són de tot tipus, apostaria per qüestions que puguin donar resposta a drames com l'habitatge, no només l'habitatge d'emergència, sinó també penso en un habitatge pensat per a grups que moltes vegades no tenen recursos, com pot ser gent gran, com pot ser joves. no només l'habitatge d'emergència per rescatar persones de los desnonaments, sinó també altre tipus de qüestions. Però crec que tenim una gran oportunitat també de prendre una gran decisió de ciutat. No crec que hagi de ser una decisió ni d'un, ni d'altre, ni d'uns pocs, sinó el més compartida possible. I, evidentment, és el que diu el José Luis, la proximitat fa que pugui gaudir-lo molta gent, però és un equipament tan, tan gran que jo crec que pot donar moltes respostes a molta gent de la ciutat.
Yo siempre explico desde el ámbito de deportes, soy la regidora de sports, que este gobierno no haremos grandes equipamientos y que no haremos grandes infraestructuras, que somos un gobierno del mantenimiento, de mantener las calles que se nos han levantado todas, de mantener las grietas en los edificios, de mantener muros que se nos caen, porque durante muchísimos años ha habido una política de cortar cintas, de gastarnos el dinero en crear cosas que luego había que mantener y que luego había que sostener. Y nosotros, es menos popular, ya lo sé, es muchísimo menos popular arreglar esas calles que están todas, todas levantadas. Juli, el anterior alcalde, alguna vez había dicho que si cuantificáramos el coste que significa mantener la ciudad, nosotros podíamos declarar Sabadell catastrófica por la cantidad de millones que nos significa en estos momentos reparar todo el volumen que tenemos en esta ciudad. Durante muchísimos años no ha habido una inversión en mantenimiento. Todo esto lo quiero decir para llegar a la caserna. Yo creo que ha faltado muchísima planificación de lo que esta ciudad quería ser y que vivíamos algo a golpe de titular. Y que el espacio este del Taulí de investigación y tal, nunca hubo un proyecto serio, nunca hubo una propuesta seria encima de esta mesa o encima de la mesa de la ciudad. Por lo tanto, la caserna en estos momentos tiene que ser lo que planificamos para el futuro, lo que la ciudad necesite. Y lo tenemos que hacer tranquilamente, planificándolo, estudiándolo, viendo cuáles son las necesidades, acompañados de la gente, pero la caserna no es la propiedad de nadie. No saldrá de unos que protestemos por un lado y los otros por otro para ver qué espacio y qué parcelita se nos da. Tiene que ser un equipamiento de ciudad, tiene que ser lo que ha sido siempre, un elemento fundamental de esta ciudad y necesita su planificación. No vamos a correr para un titular fácil y el gobierno no va a correr para tener un titular fácil, ni vamos a precipitarnos en saber qué va a ser de la caserna. Lo vamos a trabajar.
Permíteme complementar una cosa, Marisol, sí. Porque yo sé que a vegades en el ple hi ha gent que té al·lèrgia a la paraula estudis. Els polítics han de prendre decisions acompanyats de la gent, però també acompanyats d'estudis que donin evidències, dades reals, per poder prendre les millors decisions. Ho estudiarem, segur, com diu la Marisol, i prendrem segur que entre tot i totes les millors decisions...
Vivimos en una societat de la immediatez, ¿no? Sí. De los WhatsApp, de los tuits, todo es inmediato,
cal comunicar-lo per xarxa.
La ciudad no puede ser inmediata, la ciudad se tiene que planificar con tranquilidad, con pensamiento, con estudios y con proyectos de futuro.
Con visión de ciudad, exactament.
No, simplement titular fàcil, tot fàcil, ja hem tingut diversos titulars fàcils. Farem i insisteixo, primer el pas anterior, que és fer la posició efectiva, llavors veure si això té algun tipus de resposta o no, i si tenim sort no hi haurà temps per fer grans estudis perquè podrem començar a fer alguna cosa allà, i si no hi ha sort, doncs malauradament tindrem molt de temps per fer l'estudi, perquè tindrem un contenciós en què tindrem que barallar-nos per tenir la possessió o no. Però bueno, que insisteixo, donem-nos... Això ja està decidit, doncs espero que els pròxims dies el govern ens digui quin és el pròxim pas per fer efectiu la plena posesión del bé per la ciudad.
El expediente del punto que ayer se llevaba explicaba perfectamente lo que el señor José Luis está diciendo. Me sorprende mucho viniendo de él, porque yo sé que él es una persona que se estudia, que se lee los puntos y además que es entendido en todo eso. El expediente ya decía, nosotros ayer hacíamos lo que de alguna forma se estaba diciendo, tomar posesión como ciudad de lo que era algo nuestro. La propiedad de la caserna está inscrita en el registro de la propiedad, ¿no? Y está inscrita a nombre del Ayuntamiento de Sabadell, de la ciudad de Sabadell. En todo caso había, y vuelvo a repetir, había un convenio firmado entre el alcalde Bustos y el ministerio. donde había un compromiso de dar un dinero por algo que era nuestro. Nunca estuvo en tela de juicio, nunca estuvo en discusión de quién era la propiedad. Lo que estamos echando para atrás es un convenio que se firmó por parte de dos administraciones. Nunca estuvo en tela de juicio de quién es la propiedad ni de quién era el uso, porque eso ya estaba establecido y porque la propiedad ya está registrada. En todo caso, lo que estamos echando para atrás es un convenio que se firmó en el 99. Se firmó un convenio dando ya, más tiempo a la Guardia Civil para el uso de la caserna, y luego en el 2006 se firmó un convenio donde decíamos que para que se fueran se daban 3 millones de euros. Y lo que nosotros hemos dicho es, no señor, ustedes se van porque ya no hay el uso residencial y no les damos nada, porque es nuestro. Eso, que algunos de la oposición en aquel momento nos escandalizamos, y fue el elemento de discusión de ayer. Ayer no se discutía de quién es la propiedad de la caserna, porque no es discutible. Ayer lo que discutíamos era cómo dejábamos sin efecto un convenio que nunca tuvo que darse. Nunca tuvo que darse, porque ese convenio se cambió cuando había unos intereses económicos. Y yo sé que ayer el PSC no tenían ganas de hablar de este tema, pero yo sí que tenía ganas de recordárselo. Se parceló esos terrenos, una de esas parcelaciones se adecuó para que fuera construcción de vivienda. Había un proyecto de construcción de vivienda libre de 11 millones de euros. Y cuando había ese proyecto de 11 millones de euros fue cuando el ministerio dijo, oye, de esos 11, 3 para mí. Y el señor Bustos lo firmó. Y ayer lo que tirábamos para atrás era eso, precisamente eso, nada más. No estaba en discusión de quién era la propiedad o no, porque la propiedad nunca ha estado en discusión.
Y
nunca.
Permíteme enganchar a lo que está diciendo Marisol, una reflexión política. Yo creo que a los oyentes le ha de quedar claro de lo que estén diciendo, que a mí me va a sorprender molt, ya no como político de la ciudad, sencillamente como ciudadano. Ahí, cuando vamos a votar, puc arribar a entendre la abstención de Ciudadanos, de los no adscriptos y del PP. Claro que la entiendo perfectamente, la abstención. Pero que el PSC votese en contra d'una moció que l'únic que està fent és recuperar un bé nostre en base a, vaja a saber, a unes profecies que diu que passaran, però ja veurem com ho afrontem com a ciutat. És escandalós. I és una mostra d'un partit que està a la deriva total, ja política i estratègica, en aquesta ciutat. Votar en contra
de
la recuperació de la caserna, perquè era el que se votava. Reitero, entenc, la resta de grups, govern més Convergència i Unió, han votat a favor, que lo sàpiguen tots els oients. Els altres grups de l'oposició s'abstenen. Puc entendre l'abstenció, la puc entendre, perquè no estan dient no. Posen els arguments i s'abstenen. Però votar en contra d'això, realment, jo estic... Són de les coses que me van a deixar més perplex de no entendre realment aquest PSC d'aquesta ciutat, no? I que és una mostra clara, entre altres, d'aquesta deriva, d'aquest naufragi, ja, de la política, de les idees, de què has de defensar. Aquí estem tots els 27 per defensar els interessos de la ciutat. Si t'has equivocat en el que has signat, demana disculpas, perquè tots ens podem equivocar, fes una abstenció, el que tu vulguis, i fes totes les profecies que vulguis. Però han acabat votant que no, i que ho sàpiga tothom en aquesta ciutat. L'únic grup de tres regidors que vota en contra de que la caserna torni a la ciutat i que la recuperem, d'aquest acte de dignitat política de la ciutat, perquè és un acte de dignitat, és el PSC de Sabadell.
No, res, que simplement per no discutir, que no estem discutint cap dels tres, el fet de que la caserna és nostra, l'únic que estic dient, perquè la regidora ha tornat a repetir la seva intervenció d'abans, l'únic que estic dient és que ara hi ha un pròxim pas, que és el que esperem, nosaltres ens van abstenir perquè és una tasca de govern decidir quin pas concret serà el pròxim que donarà. Tenim els nostres dubtes sobre si és el millor o no és el millor, però compartim el fi, per això vam fer aquest posicionament de vot, i simplement això, esperar el pròxim pas, perquè arrel del pròxim pas que doni el govern i veurem si qui ara mateix té, diguem-ne, l'ús o té l'ús o no té l'ús, perquè això és el que entra en discussió, dona un pas o no, perquè si no dona un pas ja és una història, i si dona un pas és una altra, com no només van dir nosaltres, sinó, per exemple, si no recordo malament, inclús el Jordi Martínez, que està aquí, ho va dir, que clar, que òbviament doncs podia haver una resposta. Llavors, sobre això, decidim si tenim més o més temps per fer les coses i quina quantitat de recursos si tenim que abocar o no abocar el bé, ja està.
És un d'aquells serials de ciutat que fa anys que ens ocupa i que segur que ens seguirà ocupant uns quants anys més, i de fet ahir el ple es va escenificar. El ple d'ahir tenia una funció també, si més no prevista, que era el d'anomenar el nou síndic municipal de Greuges de Sabadell. A finals de la setmana passada es va comunicar que el procediment per escollir el nou defensor del poble es tornava a començar. Però Sabadell es quedarà sense síndic a finals d'aquest mes. Així ho va repetir Josep Escartín aquí a Ràdio Sabadell ahir, doncs, amb la seva intenció de deixar el càrrec un cop acabat aquest mes de febrer. El síndic en funcions els demanava, els hi dic a tots tres, que són avui els representants dels polítics perquè parlava amb vostès, els demanava que deixessin de banda l'estratègia política i que se centressin en la ciutat a l'hora d'escollir qui havia de ser el nou defensor del poble de Sabadell. Creuen que s'ha treballat així en el procés per escollir el nou defensor del poble? Ho dic per donar-los opció també a respondre. Li preguntàvem a l'alcalde, deia la seva opinió en el moment en què podíem parlar amb ell sobre aquest tema, però ja que els tinc avui aquí i que és un dels temes, doncs, que es pot debatir o que s'havia de debatre, si més no, en el ple, i que l'alcalde ja ens deia que segurament es faria el ple del mes d'abril, creuen que s'ha treballat tenint en compte la ciutat o que l'estratègia política a un any i mig de les municipals també s'ha fet sentir? José Luis.
Mira, la prova de que no s'ha fet, de que no s'ha fet política ha sigut molt fàcil. El nostre grup no ha dit això ha sigut un fracàs del govern perquè resulta que no han pogut fer un síndic. Hem dit això és un fracàs de tothom perquè ens van posar tot en un reglament. Nosaltres, òbviament, tenim la nostra posició, que és que a lo millor el síndic necessita per funcionar amb els recursos, i a lo millor una ciutat com Sabadell necessita tenir una remuneració millor per un treball que ja és de feina completa, per tenir accés a més tipus de persones que puguin ser síndic, però en principi el tema que necessiti és una responsabilitat de tothom, de consistori i de ciutat, perquè tampoc hi ha hagut una gran quantitat de gent que s'ha volgut presentar, i és així. O sigui, en principi no, el fàcil seria dir al govern, òbviament l'alcalde lidera, però cadascú tenia la nostra part alíquota de responsabilitat.
Yo comparto la posición del señor José Luis. Yo creo que es un fracaso, es un acierto de todo el mundo. Sinceramente, yo el hecho de que hayamos podido ponernos de acuerdo en el síndico no lo entiendo como un fracaso. Sobre todo porque el síndico se tiene que escoger con 17 votos, mínimo 17 votos del pleno, y a mí ese tema me parece importantísimo y dice mucho. 17 quiere decir que no hay una hegemonía ni de gobierno ni de oposición para escoger una persona. Y lo único que ha pasado es que las personas, que agradezco un montón que se hayan presentado y que estaban encima de la mesa, no han tenido esos 17 votos, ni más ni menos, lo cual no quiere decir que sea un fracaso ni del reglamento ni del procedimiento, sino que las personas que había en estos momentos presentadas no han tenido la consideración de 17 votos del pleno. Dicho esto, también quiero decir la parte de Guañén, que en este caso yo representaba. Nosotros dijimos desde el principio que si venía una propuesta de la oposición, nosotros daríamos apoyo, si era una propuesta de consenso de toda la oposición. ¿Por qué? Porque entendemos que la figura del síndic es una figura de control de la acción del gobierno, que por lo tanto no tiene que ser el gobierno el que tenga el peso de nombrarse a sí mismo quien lo controla, y que quizá era una responsabilidad más o de fuera de la ciudad, de personas que a título personal, individual, dijeran, pues tengo disposición, me parece, me encaja en mi vida, porque tampoco es fácil, y también de trabajo de la oposición, de decir, bueno, no ha sido posible. Y no es ni fracaso ni acierto, simplemente no ha sido posible, volvemos a empezar. También lo digo con la tranquilidad, y por eso desde nuestro punto de vista no es forma parte de nuestros procesos, desde la tranquilidad de que la oficina del síndic sigue funcionando y que lo único que estamos, o único, ni más ni menos, que tampoco quiero restarle importancia, pero la oficina del síndic, que es el procedimiento de control y de fiscalización de la acción del gobierno, sigue funcionando normalmente. Lo único que no tenemos es una figura representativa, pero sí que tenemos el servicio. Y esto lo quiero decir para tranquilizar, que por eso nosotros estamos tranquilos, es decir, bueno, vale, pues se vuelven a presentar, volvemos a hacer toda esa reflexión, si hay más propuestas lo vemos, pero el servicio sigue funcionando igual, exactamente igual.
Yo voy a hacer tres consideraciones. Mira, por on, yo pienso que fins i tot nos ha faltat política para tener el síndic. Los partidos no... Yo ahora parlo como Esquerra Republicana, nosotros no... Bueno, si la gente se ha presentado, quien ha volgut, no hem fet cap cosa des d'Esquerra Republicana per promover alguna persona propera, no ho hem fet. Segurament hauríem de reflexionar si ha estat bé o no fer-ho, i segurament caldrà més política. Jo crec que ha faltat la política en aquest tema, com diu la Marisol i com deia una mica José Luis, jo crec que sí, la institució continua funcionant, per la qual cosa, mira, fa uns quants mesos que no tenim govern i les administracions continuen funcionant. Vol dir, tampoc és important la figura del síndic, com no, però tampoc suposo que és un drama, la ciutat no s'enfonsa, ni molt menys. De fet, m'animo a preguntar, si preguntessin ara qualsevol veí de Sabadell si saben quin és el regidor d'Acció Social o el síndic de Greuges, jo crec que uno de cada 10 sabrà i nou no saben. Val? Perquè, vaja, és un... Tot ha que posar-lo en su just termini. Ara, és important.
Muy suposo... exagerado, uno de cada 20, ¿eh?
20,
no sabe quién es el regidor de Acción Social.
El regidor de Acción Social, bueno, no, uno de cada... No, pero, ah, no, perdó, de 10, u sabrá quién es el regidor de Acción Social y de 10, u sabrá quién es el síndic. Y no sé. ¿Vale? Por lo cual, ahora, como dijo la Marisol, que yo creo que es importante a los ciudadanos explicarles que la institución sindicatura está funcionando, está allí. Sí. Por lo cual, la gente puede ir, puede seguir, todo eso. Yo confío en que serem capaços en aquesta segona volta de dotar a la ciutat, i ara faré algo que jo tinc que estigui estranyado, ningú me l'ha sabut explicar. Jo sé que per escollir el síndic necessitaven 18 en primera volta, i ara quan he escoltat la Marisol que ha dit lo de los 17, clar, quan jo faig les comptes, en la segona volta se necessiten 16,2. Clar, jo en Uruguai me van ensenyar en matemàtiques que 16,2 és 16, no 17. Ara, si fos 16,6, és 17. No entenc per què ha passat això, ja ho esbrinaré.
L'alcalde ens va dir que era qüestió del secretari.
Però això, i anirà a parlar amb el secretari, perquè sé que és un home il·lustrat, perquè realment a mi me sorprèn això. Estic sorprès, quan me vaig assabentar que era 17 i després de fer la compta, no he trobat a ningú que m'expliqui per què la matemàtica, per què no funciona la matemàtica universal, que suposo que és igual en Montevideo, que en Sabadell, que en la Xina Popular, com deia aquell, m'imagino que és igual en tots els llocs. No sé per què és això. Segurament haurà alguna raó que no és matemàtica, perquè si fos matemàtica, 16,2 és 16, mai és 17.
A la tertúlia ahir ens plantejàvem qui seria el 0,2 de regidor.
jo ara sí que discrepo. A veure...
Ja havia de passar, també, Tartoga.
Vale, no, perquè el govern, que sembla que clar, diu, dona un missatge que és cert, que l'oficina física està allà, vale, però que mentre no és síndic és una oficina, simplement, que recull queixes com que es tindrà la seva eficàcia, perquè també la Seguretat de Transició recull queixes i la gran part de queixes que es resol internament sense tenir que arribar al síndic. O sigui, el síndic és una instància independent on arriba una petita minoria de les queixes que fa la gent d'aquesta ciutat, perquè estarem tots d'acord que la majoria es resol dintre de l'àmbit administratiu normal. Llavors, com això està, és una mica d'una figura fora de l'àmbit administratiu, que no hi hagi la personal sí que és important. O sigui, i agafant el símil que feia el regidor d'Acció Social, si ell se'n va una setmana de vacances, no passa res. Però...
Estic demanant aquesta setmana.
Sí, bueno, per això dic que si se'n va, que se la mereix, no passa res. Però hi ha d'haver un regidor d'Acció Social. O sigui, hi ha d'haver una persona o representant d'un govern que doni les línies bàsiques. I en el síndic hi ha d'haver una persona... que perquè la persona és la que fa la institució, emana la institució.
Però no hem dit que no, això. Tenen que sí.
Sí, no.
No, espera, perquè Ciutadans sempre no fa aquesta jugada.
Acabo.
T'hem dit que era important.
Sí,
acabo, tens raó.
Però després de dir-me que era important, però continua, però tal, però... Vale? Sí, continua, però... pot continuar un temps molt limitat, o sigui, no pot estar un any, si la ciutat està un any sense tenir la figura allà, no hi ha síndic. A lo millor si ell se'n va dos setmanes de vacances, hi ha regidoria social, però si estem dos anys sense regidoria social, no hi ha regidoria. Hi ha un ens administratiu que funciona a la deriva.
Ja, però per què fem aquest drama? No t'estem dient això. T'estem dient, sí, és important. Primer, perquè un any. Oiga, no, l'alcalde ja ha dit, comencem, el govern és conscient, els partits d'oposició també suposo són conscients que necessitem aquesta figura i se treballarà per tenir-la el més aviat possible. És important? Sí, molt important. És una emergència, un drama per a la ciutat? Jo, Gabriel Fernández, com a Esquerra Republicana, tinc la percepció que no. Jo no trobo a ningú al carrer, no trobo... Per exemple, jo he vist centenars de persones ahí manifestant-se per les pensions públiques, que això sí és un drama, a mi ningú me para pel carrer, oiga, hem d'escollir el síndic. No, hi ha conversacions de gent de la ciutat, de que hi ha una preocupació, que l'hem de tenir, i tots som grans i som conscients que l'hem de tenir. De fet, és una figura que en termes històrics d'aquesta ciutat té molt poc recorregut, fa molt pocs anys, per la qual abans no existia. I Sabadell ha funcionat i he elegit, jo que com no ho veia d'aquesta ciutat, he elegit que ha tingut una història preciosa. Jo el que dic és important, segur que ho tindrem, perquè el missatge per als partits l'hem escoltat, sabem que ha d'haver aquesta figura, però tot en su just termini. És important. Però no estem en estat d'emergència ni de xoc perquè la ciutat no tingui síndic. I a més serà, espero, molt poc temps aquesta situació. El Josep Escartín creu que continua fins a l'1 de març, no? Tenim, suposo que serà un temps prudencial per aquest procés i més aviat que tard tindrem síndic. Jo confio plenament que serem capaços entre tots i totes. I aquí és responsabilitat de tots i totes, no només del govern.
Jo no he parlat d'emergència, només he dit que al millor li donaven que li donaven massa poca importància perquè és una figura unipersonal. Llavors, al ser una figura unipersonal, doncs la institució és gairebé la persona, ja està, només això.
Señor José Luis, permítame, si era tan importante, ustedes se han abstenido en todas las propuestas que había encima de la mesa. Si era tan importante, lo importante, y sobre todo de una figura como esta que necesitaba una mayoría tan amplia, es que ustedes hubieran sido más proactivos. Ustedes, desde el principio, se abstuvieron de votar a nadie, y eso se llama bloqueo. Y ustedes hacen un doble discurso. Uno, de micrófonos para afuera, y otro, de casa para adentro. Eso se llama bloqueo. Cuando ustedes se abstienen de todos los nombres, cuando el PSC se abstiene de todos los nombres, cuando el PP se abstiene de todos los nombres, están bloqueando la posibilidad de que haya síndic en esta ciudad. Por lo tanto, si no hay síndic, y yo al principio he entrado diciendo, mire, no es una cuestión política, ha sido un desastre de todos, porque el voto de Guañén era, si ustedes presentan una propuesta de toda la oposición, el mío lo tienen, sin cuestionar quién era la propuesta, sin cuestionar quién era el nombre. Y ustedes no han sido capaces. Por lo tanto, vale, responsabilidad para todos. En este caso para todos, porque el síndic no es una cuestión del gobierno de la ciudad y se han equivocado ustedes de discurso.
Nuestra posición es la misma que la de Guañem. No vimos adecuado en ese momento a ningún candidato y, por lo tanto, con una ligera diferencia, que cuando discutimos el reglamento ya dijimos que con lo que ofrecíamos, con los recursos que ofrecíamos para ser sindical, lo mismo tendríamos una escasez de propuestas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Dicho esto... nosotros podríamos decir que si cogiéramos el discurso que hace la regidora Martínez, podríamos decir no, era una cosa de gobierno que nos tendrían que haber dado no, nosotros hemos dicho, asumimos nuestra parte de responsabilidad, pero que ellos asuman la suya. O sea, lo que no puede decirnos el grupo de la regidora es que nosotros esperábamos que nos trajerais uno, pues igual de proactivos que podíamos haber sido. Nosotros podíamos haber sido más proactivos, sí. Ellos podían haber sido más proactivos también. O sea, que no estamos discutiendo ahora eso. No hemos tenido bloqueo, porque bloqueo sería que hubiera una persona que hubiera tenido una mayoría clara y hubiera habido una minoría de bloqueo aprovechando que se necesita una mayoría cualificada. Eso no ha pasado. No ha habido una persona con una mayoría clara.
No es cierto, disculpe que le diga, quizá yo estoy en alguna reunión, me he perdido. El reglamento del SINDIC fue un reglamento discutido, participado por todos, y todos tuvimos opiniones, y uno en un punto nos quedamos en mayoría, otro en minoría y tal, pero cuando llegó el reglamento fue un reglamento consensuado por todos los grupos. No hubo ningún grupo, incluido el suyo, que estuviera en contra del reglamento. Estábamos en contra de cuestiones. Punto. Entre las cuestiones, por ejemplo, mi grupo entendía que no tenía que haber SINDIC y que teníamos que ir a un modelo diferente. Pero lo puedo entender. Yo entiendo las cosas, las defiendo en el sitio y luego me quedo en mayoría y minoría, y a partir de ahí en esta ciudad hay SINDIC. Y me pongo a trabajar y me pongo a hacer propuestas. Y hay una diferencia que a mí me parece que me gustaría matizar. Una cuestión es que la posición nuestra fue, oiga, a cualquier propuesta que venga respaldada por la oposición, nosotros daremos nuestro voto. A la suya, que fue, ante cualquier propuesta yo me abstengo. Por lo tanto, faltan 3 votos. Los míos sumaban, los suyos restaban. Esa es una gran diferencia. Y cuando estamos hablando de 18 y hay 3 que restan, incluido el PSC, que fue la misma postura, ustedes no querían que hubiera SINDIC en esta ciudad. Ustedes no querían. Y ustedes están haciendo un doble discurso. Uno es, como le he dicho, dentro de las reuniones, y otro es de cara afuera. Si no hay SINDIC en esta ciudad, es por culpa de todos. Pero hay algunos que han trabajado más y otros menos.
Bueno, discrepo, pero la cuestión es que no había ningún candidato con ninguna mayoría clara. O sea, no vamos a decir puntuaciones que quedan y tal, porque son personas que vuelven a estar en el proceso, pero acépteme, vale, que no había ninguno con ninguna mayoría clara. De hecho,
le acepto.
De hecho, lo primero que ha dicho ha sido un fracaso de todos y tal. Aceptamos nuestra parte para ser más proactivos en la segunda vez que lo intentemos, porque sí que entendemos que tiene que haber SINDIC, pero dijimos que, dentro de que nosotros aceptamos el reglamento porque lo consensuamos, y cuando uno consensúa uno tiene más, otros menos, quiero poner en valor que nuestra posición de que iba a venir poca gente tal como lo teníamos, pues ha sido así, y tenemos que ponernos todos, como ha dicho el señor Fernández, a hacer más política, porque quizá todos hemos dejado el proceso un poco a ver quién venía. Y entonces a lo mejor tenemos que ser más proactivos en la búsqueda y en, como digo en catalán, en curachar a la gente que es presente.
No, senzillament crec que hem de treballar. Nosaltres com a Esquerra i dins del govern estic convençut que farem tot el possible per arribar a poder tenir el SINDIC. Estic convençut que tothom serà generós e intentarà entendre, perquè com és algo important, com aquí s'està dient, que bloquejar no serveix, suposo que ningú tindrà la temptació d'intentar bloquejar per poder dir que el govern no és capaç de nomenar SINDIC, perquè no és un tema del govern, és un tema del ple, la incapacitat dels 27 per poder trobar acords, i suposo que hem après la lliçó, treballarem, Esquerra farà, és l'únic que jo puc comprometre en aquesta taula representant Esquerra Republicana, treballarem més intensament per poder arribar a aquest acord amb tots i totes perquè pugui ser possible el nomenament d'aquest síndic o síndica, que és una figura molt important perquè al final és algú que va por així, per el món, amb el nom de la ciutat. Podem discutir o no si calia o no calia, com ara parlava la Marisol, la regidora. Però ara ja sabem que cal, perquè ens hem posat d'acord, hi ha un reglament, hi ha una figura. Bueno, aquesta figura no és menor. I tots volem que els representants de la ciutat, ja siguin regidors, tenint alcaldes, síndics o representants d'entitats ciutadanes, siguin el millor, perquè quan van per allí porten el nom de Sabadell. Per la qual cosa treballarem perquè pugui haver aquesta proposta i, deixa'm ser positiu, confio molt, pues jo, per naturalesa confio en la condició humana, confio que serem capaços i que podrem arribar i que tenim una bona notícia per a la ciutat molt aviat.
Deixi'm posar un altre element al debat, perquè és un tema que ha sortit aquesta setmana també. M'agradaria saber la seva opinió, ja que ens acompanyen avui. Ho explicàvem d'una manera potser molt gràfica i potser de tan gràfica senzilla, no? El síndic és la figura que ha de controlar o que ha de renyar el govern quan hi ha alguna cosa que no fa bé, entengui'm la paraula, eh? O ha de dir-li al govern que aquesta cosa no ha estat bé, a la política municipal, etc. Té sentit que el govern o l'administració local esculli la persona que després l'ha de criticar? No tindria més sentit posar una urna, deia jo, eh? En sentit irònic, al mig de la plaça Sant Roc i decidir o definir el mateix ciutadania que ha de ser la persona que l'esculli, José Luis?
A veure, aquí hi ha dos qüestions. Una és quan la participació ciutadana es converteix, que això amb el regidor Fernández fa un discurs moltes vegades, en una qüestió de molt minories, deixa de ser participació ciutadana. Sent fa la seva vida i dedica a la política un temps, per salut mental i per temps, una quantitat limitada de recursos. Si jo poso una urna a Passa Sant Roc, vindran els interessats 4 i fa bé passar. De fet, ja ha passat, ja hem posat una urna a Terrassa i va ser un fracàs. Per què va ser un fracàs? Perquè la urna era telemàtica, però es va descobrir que els candidats feien lobby amb 4 amics i intentaven posar un síndic. Aquesta no és. Què hem escollit? Doncs agafar una persona que tingui que tenir una gran majoria de molta gent i després donar-li un mandat que no sigui considerat amb el govern. O sigui, potser en aquest govern podria tenir alguna afinitat o no, però en el següent ja no tindrà. És el que ha passat amb aquest síndic. Aquest síndic va ser escollit sota el mandat del PSC i ara estava sota el mandat d'aquest actual govern. I és una, això és una manera, no és una manera perfecta, però és que la condició humana no és perfecta.
Deixa'm començar desmuntant la definició que has fet.
Perfecte, cap problema. Per això estem. Esmenes a la totalitat s'accepten en aquest ple.
Perquè aquí és quan comencen els males entesos i que ens porten a bogeria i a coses. Qui controla el govern no és el síndic. Qui ha de controlar l'acció de govern és l'oposició, que és la funció que té una oposició en el ple, en el sistema democràtic. El síndic és el defensor dels drets del ciutadà. No, moltes vegades, quan tu llegeixes l'informe i la memòria del síndic, no està fent una crítica a la gestió o d'un govern en particular. Se refereix a normatives, a l'administració, que és l'eina, l'estructura d'estat per excel·lència que tenim els ciutadans per garantir drets. Per la qual cosa, ell ha de defensar els drets del ciutadà. Aquí, quan comencem a pensar que és algú que ha de controlar el govern, perdoneu, però és un desastre, clar. Nos porta al desastre partir d'aquesta premissa. És el defensor dels ciutadans. I des d'allí hem de veure-lo i hem de treure, perquè els governs poden canviar, la majoria poden canviar. I la funció de control de govern la té l'oposició. No és ni del síndic, ni de les plataformes de no sé què, ni de los sindicats. No, oiga, control de govern, oposició. Síndic, defensa de drets ciutadans. I això, el que hem de buscar, és buscar el millor perfil perquè pugui defensar els drets d'aquests ciutadans. I quan penso en això, per a mi és molt important que aquest síndic o síndica tingui, ara és una opinió molt personal, una experiència, una vàlua personal, una expertesa, uns coneixements que pugui garantir que serà el millor home o la millor dona per poder portar a terme aquesta funció de defensa dels ciutadans, independentment de qui governa, que és accidental, que passa cada 4 anys i que, és per sort, en les democràcies, això és canviable i pot haver diferents colors. Això volia dir-ho perquè és que si no després, clar, i aquí quan tot s'ha tuerce, ja comença malament.
Comparto el que s'està plantejant en quant a la figura del síndic. Jo pongo un exemple. Quan cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, entramos en la administración pública, la maquinaria de la administración pública de un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Sabadell es inmensa y además es enrevesada, complicada, muy, muy complicada. Cualquier político, y entendemos que estamos para eso y que estamos preparados para eso, hasta que coge la dinámica de esa maquinaria, pasa un tiempo. Claro, cuando si nosotros dijéramos esa figura, que al fin y al cabo es lo que está diciendo el señor Gabriel, es una figura que tiene que velar por la garantía de que los derechos de los ciudadanos están cubiertos ante la administración. No es una figura política, es una figura muy, muy, muy administrativa y necesita de un conocimiento de la maquinaria interna tremendo. eso, ante una votación pública, no sabemos si sería capaz de saberse qué es lo que estamos votando, ¿no? Porque no es el más popular, no es la persona que tenga más conocimientos, no es no sé qué, sino por eso es la dificultad de ponernos de acuerdo. No es una cuestión de personas. Y ahí yo comparto y sé perfectamente también que los grupos de la oposición han hecho lo mismo. No es una cuestión de personas, ni de que estén capacitadas. Es del conocimiento tan enorme que requiere el poder hacer ese trabajo bien. Y ahí es cierto que el reglamento quizá no tenía bien recogido la remuneración, y este fue uno de los temas, que esa figura tiene que tener, ¿no? Y ahí toda una discusión. ¿Es dedicación exclusiva o no? ¿Tienes que estar en tu trabajo y luego te dedicas a hacer síndic o no? Claro, es posible que sea esa parte la que dificulta que hoy en día tengamos síndic. Es esa, no es otra.
Sí, complementando y discrepando, complementando sobre todo porque hemos hecho tres aspectos del discurso tal. Yo, para ser justos, voy a decir lo que he dicho antes. El ciudadano llega ante la administración porque tiene un problema. En el 99% de los casos, la misma administración se lo resuelve. Y hay una parte muy marginal que sale de la administración. Entonces, es que claro, es una figura muy poliédrica, porque ha de tener expertise administrativa, sí, pero lo puede conseguir y para eso tiene un apoyo. Ha de tener, pero claro, también ha de tener ganas, que esto es lo que no puede, ganas y tiempo.
Y tiempo.
Y después, lo ideal, y eso, si no se hace en el momento, se puede conseguir, pero es mejor que venga con eso, tiene que tener una cierta autoridad moral. Entonces, es un tema complicado. ¿Por qué? Porque síndicos que realmente sobre el papel no hubieran tenido que ser grandes síndicos, o no hubieran tenido, o no eran el perfil ideal. Y hablo del síndico actual, porque el síndico actual no nos esconderemos. Al final, parecía que llegando con el acuerdo de un gobierno, época Augusto, pero el haber superado todo esto, este proceso, le ha dado una cierta autoridad moral y le ha dado un perfil. Claro, ahora nos encontramos todos ante una persona nueva y claro, a lo mejor a todos hemos sido injustos y hemos comparado a las personas que entraban con una persona que ya salía después de muchos años de experiencia. Y nos ha pasado eso, entonces pues lo que tenemos que hacer es todos otra vez ponernos a ello, dado que con nuestra discapacidad todos hemos dicho que esa figura para ese pequeño porcentaje de ciudadanos que no son atendidos de manera ordinaria por la administración, pues tienen que ser atendidos en una segunda instancia, que podríamos perfectamente haber dicho que no lo queríamos y punto, y ya está, pero no seamos hipócritas, o sea, si lo queremos pongámonos a ello, si no lo queremos pues eliminemos la figura.
Y a la pregunta que feías sobre si no era mejor que votesen, aquí te has fijado en un tema de debate filosófico sobre la democracia participativa o la representativa. Yo creo que no hay un sistema 100% perfecto, pero está claro que el ple reuneix la soberanía, el vot soberà de gairebé 75.000 persones de Sabadell. Los que estem allí representem a más de 75.000, bueno, representen a 210.000, però han anat a votar, nos han donat la confiança, que és el més important que pot donar un ciutadà, de 75.000 persones que han votat a l'any 2015 al ple que tenim actualment. Segur que pot haver molts sistemes, però no sé per què pot tenir més valor 1.000 persones votant a la plaça d'en Roc que les 75.000 que no s'han votat. No sé, jo no me lligo. Podem discutir, pot haver 1.000 sistemes per escollir el síndic, segur. Pot haver enquestes en les cases, jo que sé, nos podem inventar 1.000 coses. ¿Val? Però no, per a mi no té més valor que l'altre. Las reglas de juego actualmente son aquestas. Las vota el ple de la ciudad, que es donde está y radica la soberanía de los veïns y veïnas de Sabadell. Ho sabrem fer millor o pitjor los representants que tenim, però som lo que la gent, estem los que la gent ha votat, per lo qual aquesta mínima confiança, jo almenys quan cada decisió que prenem sempre penso que hi ha milers de persones que nos han votat i que han confiat, no? I que d'alguna manera els està representant. Per lo qual no té menys autoritat moral votar en un ple, tot el contrari, perquè de moment no tenim altra eina on participa tanta gent. Si algú me diu, nosaltres que estem explorant, que som grans exploradors dels processos participatius, encara estem lluny d'arribar a fites on no hem arribat ni tan sols al 10% en el millor dels nostres processos, ni al 10% d'una votació d'elecció municipal, per la qual no sé, jo sempre me lo, i sóc una persona profundament d'esquerra que crec en, que me coneix sabe perfectament tot el que crec, però ni pontifico de que un model és el millor per autonomàcia, ni l'altre. El que tenim és aquest, ho sabrem fer el millor possible, i estic segur que amb el que estic escoltant aquí, i a més amb altres regidors que hem parlat, segur que en aquesta etapa, en aquesta segona oportunitat que tenim, trobarem la possibilitat de trobar aquell defensor de los drets del ciutadà.
Ens queden pràcticament 3 minuts de tertúlia. Els deixo un minut a cada un per si volen destacar algun tema concret del ple que els sembli interessant i que no haguem destacat en aquesta tertúlia. Començo per la regidora Marisol Martínez.
Bien, yo creo que y vuelvo a repetir, sé que lo hemos destacado, pero para mí, soy una persona muy positiva, me quiero ir con la parte positiva. Para mí fue un día histórico, un día alegre y un día de orgullo de ciudad, y para mí el tema de la caserna fue un día importante ayer, sobre todo porque también soy parte de esa gente que denunció en aquel momento aquella situación, de esa gente que nos organizamos y de esa gente que puso dinero para aquel contencioso. No quiero olvidarlo, para mí fue un día histórico, bonito y me quedo con eso. Luego ya veremos a ver cómo lo hacemos y qué uso le damos, pero de momento es una victoria de la ciudad.
José Luis Fernández.
Bueno, per destacar propostes pròpies, nosaltres vam presentar i vam acordar amb el govern una proposta per estendre l'ús de desfibril·ladors i ensenyar a més col·lectius a l'àmbit escolar la reanimació cardiopulmonar. Em sembla que és un tema, important. Em sembla que és un tema que, a més, dintre del que estàvem parlant de propostes que es puguin treballar i que després tinguin una efectivitat, anava a complementar una acció de govern que ja va, en altres àmbits, va per aquesta línia. I, bueno, és la que nosaltres portàvem i per això, com no ha sortit aquí, és la que ens interessa destacar.
Molt d'acord amb el que manifestava la Marisol, però deixa-me en aquest minut també dir que ahir vam fer algo simbòlicament important, històric, perquè el primer ajuntament d'aquest país que vota una moció contra l'esclavitud, contra aquesta xacra, aquesta vergonya, deia jo, ahir en el ple, que patim com a raça humana, van votar, espero que molts altres ajuntaments, fins i tot, per què no, el nostre Parlament pugui també assumir aquest tipus de compromís i denúncia d'unes minories que estan silenciades, d'un veritable drama humà. Hem de recordar que aquí tenim més de 2.200 persones, veïns i veïnes de la nostra ciutat, que són afrocatalans, de l'Àfrica negra, que viuen aquí, que pateixen, perquè també l'altra part del seu poble pateix amb aquesta situació, i jo crec que ahir tots hem sigut tots proposants i hem fet alguna cosa, però ens va marcar molt, no? I crec que hem d'intentar, com a ajuntament gran, com a capital que som, intentar que altres ajuntaments i també el govern del nostre país se la jugui, digui alguna cosa, perquè realment és vergonyós com a organismes internacionals callen davant d'algo que, no sé, és avergonyant per a tots i totes nosaltres, no?
Acabem aquí el debat de política. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. El Gabriel Fernández per part d'Esquerra Republicana, José Luis Fernández per part de Ciutadans i Marisol Martínez per part de Guanyem. Gràcies i que tinguin un bon dia.
Gràcies a tu.